Bon dia de nou. Ja tornem aquí amb tots vosaltres un programa més del Trasbarrat.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba disposat a oferir-vos un munt de coses relacionades amb la literatura.
Avui, però, com ja sabeu, és un dia important per al municipi, perquè s'anomena el nou alcalde i nosaltres, però, no desistim d'estar aquí fent-vos companyia amb el Trasbarrat.
Per això, en aquest programa repassarem el que ha donat de si aquest mes literari i les novetats que us proposem.
No obstant, abans de començar, us recordem que tenim una adreça electrònica que està oberta a tots vosaltres i a la qual us podeu dirigir per enviar els vostres suggeriments, opinions i qualsevol mena de cosa que ens vulgueu comentar.
Doncs no espereu més. Envieu-nos els suggeriments i opinions i tot allò que vulgueu dir-nos a l'adreça electrònica següent: tv@radiofalset.net o bé al telèfon 977-831-135. Ens cal saber les vostres opinions.
De veritat, us diem que ens preuria molt tenir més contacte directe amb vosaltres, però es veu que això costa una mica.
Per la qual cosa, comencem amb el sumari d'avui. Notícies curioses que abarquen diferents àmbits de la cultura, de la literatura i d'altres camps de la vida.
Seguirem amb un mini recull de premis i concursos als quals vosaltres podeu participar si així us agrada.
Tenim un peculiar i personal aparador virtual per saber més sobre un tema d'actualitat. Avui parlarem de les revistes infantils i juvenils que hi ha al mercat.
Que en són moltes i molt variades, com podreu comprovar.
I acabarem, com sempre, ho hem fet, amb el llistat de llibres més venuts al darrer mes.
Pere Ginferrer, Baltasar Porcel, Quim Monzó, Joan Francesc Mira, Carmen Riera, entre d'altres, entre 130 autors altres, que estaran presents el mes d'octubre vinent a la Fira del Llibre de Frankfurt en representació de la cultura catalana, aquest any és el convidat d'honor. A la llista, aquesta llista no hi figuren per decisió pròpia escriptors catalans que escriuen en castellà, com Eduardo Mendoza, o Juan Mercè, o Javier Cercas, Enrique Vilamates o Carlos Ruiz Zafón. Segons han dit a Frankfurt durant la presentació del programa de la cultura catalana el director de l'Institut Ramon Llull, el Josep Bargalló. A través d'audiovisuals, sense ser-hi presents físicament, hi participaran també escriptors com Joan Maria Espinar, Joan Maria Fonolleres, Juan Guaitisolo o Sergi Pàmies, alguns dels quals també es van mostrar contrariats a acudir a Frankfurt per la polèmica sobre la idoneïtat de la presència dels autors catalans d'expressió en castellà. Però, en fi, són coses que passen a la nostra petita cultura.
I ara, doncs, una notícia més del Tintin. El Saló d'Automòbils de Barcelona mostra una exposició de 16 vehicles clàssics que apareixen dibuixats amb fidelitat amb els còmics del famós reporter Tintin. La mostra s'afegeix als actes d'homenatge del dibuixant Hergé, un gran aficionat als automòbils, en el centenari del seu naixement. L'exposició, que estarà oberta del 9 al 17 de juny al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte firal de la plaça d'Espanya, ocuparà uns 3.000 metres quadrats i exhibirà 15 cotxes i una motocicleta fabricats entre els anys 20 i els anys 60. Al costat es podran veure els plafons amb les vinyetes on surt el vehicle.
I sense deixar el senyor Josep Bargalló, que es veu que aquesta setmana ha tingut molta feina, resulta que el director de l'Institut Ramon Llull, el Josep Bargalló, com dèiem, ha anunciat que a partir de l'any vinent es modificaran les bases de la convocatòria del Premi Internacional Ramon Llull, que enguany l'ha rebut el catedràtic britànic Alan Yates en un acte solemne a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Bargalló ha explicat que fins ara podien rebre aquell guardó un traductor del català, una personalitat o una entitat que sobresurten per la seva dedicació a la posició internacional de Catalunya o un defensor dels drets de les minories. A partir de l'any 2008, el Llull crea un premi únicament de traducció, del qual encara es desconeix quin serà el nom i la seva dotació econòmica, mentre que el Premi Internacional sí que s'atorgarà de forma alternativa un any a un catalanòfil i un altre al defensor de les minories. Dotat amb 10.000 euros, aquest premi el convoquen anualment i de forma conjunta l'Institut Ramon Llull, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, rebent-lo, entre altres, per exemple, Pierre Vilar, el Paul Preston o l'Anglo-Catalan Society. En el cas d'aquest any, com hem dit abans ja, qui ha rebut és el catedràtic emèrit d'Estudis Catalans de la Universitat de Sheffield, Alan Yates, a qui s'hi ha reconegut la seva llarga trajectòria en l'estudi i la divulgació de la llengua i la literatura catalanes, nascut l'any 44 i ell ha escrit nombrosos assajos sobre la literatura catalana moderna i dos llibres que es consideren fonamentals sobre la novel·la catalana moderna, Una generació sense novel·la i Narcís Oller, tradició italiana individual.
Una notícia sobre la Sagrada Família. El temple expiatori de la Sagrada Família de Barcelona ha estat escollit com la primera meravella del patrimoni cultural de Catalunya d'entre les set que s'han escollit d'arreu del Principat durant els últims mesos. Concretament, el temple d'Antoni Gaudí s'ha emportat el 41% dels vots. Des de fa mesos s'han anat escollint territorialment les joies del patrimoni cultural i material de Catalunya, una activitat impulsada per l'Organització Capital de la Cultura Catalana i Ràdio i Catalunya Ràdio. Les altres meravelles triades són el celler cooperatiu de Gandesa, Sant Miquel de Cuixà, la catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida, el conjunt imperial Tàrraco de Tarragona i el centre històric de Vic. Han participat en aquest procés d'elecció 35.000 persones.
En Baltasar Porcel ha rebut aquesta setmana també el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Com dèiem, l'escriptor mallorquí Baltasar Porcel ha rebut el 39è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2007, dotat amb 30.000 euros, en reconeixement a una de les grans obres de la narrativa catalana contemporània i el seu compromís amb la llengua i la literatura catalana. El premi, instituït per l'Òmnium Cultural el 1969, es concedeix anualment a una persona que per la seva obra literària o científica, escrita en català, i per l'exemplaritat de la seva tasca intel·lectual hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels països catalans. Porcel va dir, com deia el filòsof Martin Heidegger, la llengua és la casa de l'ànima. El jurat d'aquesta edició ha estat format per Vicenç Villatoro, Joan Maria Roig, Salvador Alegret, Albert Manent, Vinyet Panella, Joan Maria Domingo, Salvador Cardús, Pere Tió i Ricard Torrents. El nom del jurat, Villatoro, ha elogiat l'ambició, profunditat i densitat excepcional de l'obra del Baltasar Porcel.
Els 22è Prèmits Públics d'Arts Escèniques de Tarragona, escollits pel públic entre totes les representacions que van passar pels escenaris municipals durant el 2006, han distingit Josep Maria Pou com a millor actor i director teatral. Pou esdevé així com el gran triomfador de l'edició d'aquest any, ja que el seu debut com a director teatral ha estat reconegut pel públic tarragoní, que l'ha considerat millor director teatral per La Cabra o Qui és Sílvia. A més, Pou ha aconseguit també el Premi d'Interpretació Masculina, mentre que la seva parella en el muntatge, la Marta Angelat, ha estat reconeguda com a millor actriu. El Mikado de Degoll de Gom s'ha emportat el Premi al millor espectacle de teatre. Viene regando flores des de l'Havana a Morón, de la companyia Gelabert a Sapardi, ha aconseguit el mateix guardó en la categoria de dansa. I en l'espectacle antològic Els Pets fan teatre, de la formació tarragonina Els Pets, ha estat considerat el millor de l'apartat musical.
644.352 consultes al Diccionari Enciclopèdic de l'Institut d'Estudis Catalans 2 per internet. Això no s'ho creuen ni el propi Institut d'Estudis Catalans, ja que des del passat 18 d'abril, uns dies abans de la Diada de Sant Jordi, es va penjar a internet amb consulta lliure la segona edició del seu diccionari, el DIEC 2, que ja ha rebut, com dèiem al començament, 644.352 consultes, exactament, fins dimarts a les 5, demàs passat a les 5 de la tarda. La xifra suposa una mitjana de més de 15.300 consultes per dia. No tenim gaires exemples per comparar-nos, però creiem que és moltíssim, diuen els de l'Institut d'Estudis Catalans, que remarquen que no es tracta d'un mitjà de comunicació, és tot un diccionari, i alhora no és més que un diccionari, remarca també el president Salvador Giner, que es declara aclaparat per la bona acollida. O la llengua catalana desperta moltes passions, o desperta molts dubtes, o segurament totes dues coses. Sigui com sigui, el cas és que el Diccionari Normatiu de l'Acadèmia Nacional ha superat l'escull d'una primera edició que va néixer coixa i envoltada de crítiques. Aquesta segona s'ha convertit de la nit al dia en un autèntic referent ciutadà i brillen per la seva absència les crítiques al fons del contingut. El DIEC 2 en línia, a més, ha hagut de compartir protagonisme totes aquestes setmanes amb la versió de paper, que des del seu llançament al carrer el dia 31 de març passat no ha deixat de sortir en algunes llistes de premsa entre els títols més venuts de no ficció. Segons fonts editorials, l'obra l'ha publicat conjuntament el grup 62 i Enciclopèdia Catalana, les vendes d'aquesta segona edició ja se situen al voltant dels 17.000 exemplars, a l'espera també de comptabilitzar doncs, el que ha passat a la campanya Sant Jordi, que encara no s'ha acabat de tancar. Aquesta xifra també és molt valorada, tant de l'Institut com és el terreny editorial, com un autèntic èxit. Si se segueix el ritme de vendes i comptant amb la campanya de Nadal, els segells implicats en l'operació de comercialització creuen que en un any es pot esgotar el tiratge inicial de 30.000 exemplars i cal tenir present que no es tracta d'una obra barata. El preu de venda és de 67 euros. La gent ha optat per tenir l'obra a la prestatgeria, encara que ja disposin també de la primera edició o altres diccionaris, i al mateix temps també la poden consultar per internet.
Aquesta notícia que us explicaré ara relaciona la literatura i un parc temàtic. L'escriptora britànica Rowling, creadora de les històries de Harry Potter, ha mostrat el seu suport a la construcció d'un parc temàtic dedicat al famós aprenent de mag i a la seva escola de bruixeria de Hogwarts. El parc, que previsiblement s'inaugurarà a Orlando, Florida, Estats Units, el 2009, recrearà escenes de les aventures del reconegut personatge literari. La iniciativa és obra de Warner Bros., productora també de les pel·lícules, i els estudis cinematogràfics Universal. Arribat el moment del recull de premis, aquí teniu les nostres ofertes per tal de poder-hi participar.
Bé, aquest mes no podíem deixar de comentar-vos que l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset i el Centre d'Estudis Falsetans, com cada any, des de fa 16 anys ja han preparat el 16è concurs literari de poesia i narrativa. Ho diem perquè aquest mes, perquè precisament la data on s'acaba el termini per presentar aquest treball s'acaba el dia 1 de juliol. Com dèiem, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset i el Centre d'Estudis Falsetans convoquen la 17a edició del concurs literari de poesia i narrativa, en el qual hi ha 4 premis. El primer premi és un premi de poesia, el Salvador Estrema i Fa, el millor poemari de tema lliure, per a majors de 18 anys i que té una dotació econòmica de 1.000 euros. Després tenim també el premi de narrativa, Amadeu Pisecall, la millor narrativa de tema lliure, també per a majors de 18 anys i que amb una dotació econòmica de 650 euros. Tenim també el Premi de Poesia de Priorat a la millor poesia de tema lliure per a majors de 18 anys i residents a la comarca del Priorat. Val la pena doncs, que els nostres oients que siguin en mans de les lletres doncs, puguin participar. Està dotat amb 380 euros. I finalment, el Premi Narrativa Extraordinari, Falset, a la millor treball de narrativa per a majors de 60 anys, també dotat amb 380 euros. Doncs les obres presentades en aquest concurs han de ser evidentment inèdites, escrites en català i no haver estat premiades en cap altre concurs. S'han de presentar, com dèiem, mecanografiats o l'espai, en full de paper en blanc, din A4, en una sola cara. El poemari del Premi Salvador Estrema i Fa ha de tenir 120 versos com a mínim i 200 com a màxim, i les poesies de Premi Priorat han de tenir 20 versos com a mínim i 120 com a màxim. I les obres en prosa han de tenir entre 3 i 6 fulls. Com s'han de presentar per triplicat, com dèiem, i a l'oficina de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, que és la plaça 4 número 6, abans del dia 1 de juliol. El dia 2 de setembre es farà públic el veredicte i en el qual se repartiran doncs, els corresponents premis. Us animem a participar-hi i si no participeu o si heu participat i no guanyeu, també a participar també de la gran festa de les lletres de Falset, que és el dia 2 de setembre, quan l'entrega d'aquests premis.
Sisè Premi Literari Romà com a Mala de Narrativa Curta. El convoca l'Ajuntament de Vilavella. Aquest premi s'otorgarà a una obra de narrativa curta, original i inèdita de tema lliure. Es valorarà especialment els treballs de narrativa de creació. El termini és fins al 29 de juny. El lliurament del premi serà el 4 d'agost i la dotació del premi és 1.000 euros.
I ara us presentem un premi també una mica particular, és la vuitena Bienal Literària Rodonyà, que convoca l'Ajuntament de Rodonyà. És un premi, podem optar-hi tots els autors majors de 16 anys amb treballs que versin sobre el tema la sostenibilitat, l'aigua. Per tant, és un tema molt monogràfic i molt concret. L'extensió màxima d'aquest treball és de 10 folis, que s'han de presentar escrits en doble espai per una sola cara, i també s'hi poden afegir fotografies que una miqueta també faci referència al tema. El termini de presentació s'acaba el 30 de juny i durant la tercera setmana de juliol s'entregarà els premis i hi ha 250 pel primer premi, 250 euros, evidentment, i 180 pel segon premi.
Tercer Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere. El convoca l'editorial Gorua Libros amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En aquests premis s'hi poden presentar obres de temàtica i forma lliures, escrites en català o castellà. Els treballs han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos o en tràmits de publicació en cap editorial. El termini de presentació és l'1 de juliol, el lliurament dels premis el 5 d'octubre i la dotació són 6.000 euros per cada modalitat lingüística i la publicació de l'obra premiada en edició bilingüe per aquesta editorial.
Ara, ja, i després d'aquest recull, que us sembla si fem un altre tom en el programa i ara ens dirigim ja al nou aparador temàtic. Aquesta vegada per aconsellar-vos no lectures de llibres, sinó relacionades amb revistes infantils i juvenils, perquè hem pensat també que ara, l'estiu, ara el mes de juny ja acaben les dates escolars i comencen les vacances, i és bo que la gent jove continuï llegint sempre. I una bona manera d'introduir la lectura són amb revistes que són més, poden ser més, diguem-ne, distretes.
De ben segur que llegir és un hàbit que tothom voldria inculcar als seus fills, nets o amics. Sovint, però, quan pensem en la lectura, només ens venen al cap els llibres. I per això, si som mínimament conscients de la importància que té ser un bon lector, regalem i recomanem llibres. Poques vegades, però, pensem en un regal tan o més interessant que un llibre, ja que és un regal en continuïtat. Cada 15 dies o cada mes arribarà a casa de l'afortunat i, a més, molt variat pel que fa als continguts. Ens referim, és clar, a les revistes, més concretament a les revistes infantils i juvenils que avui dia tenim a l'abast de la llengua catalana. N'hi ha una bona colla que us volem presentar tot seguit. Per qüestió d'espai, deixarem de banda les revistes gratuïtes per a joves, com ara Secundària, El Periódico de l'Estudiant o El País dels Estudiantes, que també tenen una edició en català. I encara les dues revistes en braille que edita la ONCE, Tocar i Parar, la infantil i Esclat juvenil.
Les revistes que es poden comprar, sigui a través del quiosc o a través de subscripció, són, per exemple, les més importants són les següents. Per exemple, 13 Vents és una revista infantil mensual que edita les publicacions de l'Abadia de Montserrat, ja en el 1951. Entre 1951 i 1973 es va titular l'Infantil i durant uns quants anys s'anomenava l'Infantil 13 Vents per acabar amb el nom actual. Per poder sortir en ple franquisme, per exemple, ho va haver de fer com un suplement al full diocesat de l'Bisbat de Solsona. De les diverses seccions destacarem els monogràfics, com ara els dedicats a l'aigua, al mar o als jocs lingüístics, però sobretot les nombroses pàgines de còmics impreses de tot color i d'autors molt variats.
Cavall Fort és una revista juvenil que va néixer l'any 1961 i que des de fa molts anys té una periodicitat de quinzenal. Tradicionalment s'ha presentat com una revista juvenil de formació i de lleure, pensada per a lectors de 10 anys en amunt. Hi trobem còmics, contes, seccions de lleure, articles de divulgació cultural, científica, comentaris de llibres, entrevistes, etc. De les seves pàgines, de la seva gent, n'han sorgit iniciatives com ara el Premi Cavall Fort, que s'otorga des de l'any 63 als cicles de teatre o als còmics publicats en l'àlbum per l'editorial Casals. L'any 90, la revista va començar a publicar un suplement per als més petits titulat El Tatano, que a finals del 2005 es va convertir en una revista independent.
I per això ara us presentem la revista precisament El Tatano. Com dèiem fa un moment, va començar com a suplement infantil de Cavall Fort, però ja a partir del novembre del 2005 es va publicar el número 0, és una revista mensual independent, destinada als infants fins a 8 o 9 anys. Està dirigida per Mercè Canela i està impresa a tot color i predominen les il·lustracions, però també té fotografies, sobretot en els reportatges de coneixement. Sol publicar un conte a les pàgines centrals i a les darreres una secció d'informació, llibres, espectacles, etc. Entre els personatges més populars de la revista destaquen en Pere Sense Por i la Rita Pinyada.
Esquitx és una revista infantil trimestral nascuda l'any 2000. És l'única en català que s'edita també a les Illes. És per a lectors de 8 anys en amunt. Entre els col·laboradors hi trobem noms coneguts en el món de la literatura infantil, com ara el Joan de Déu Prats, l'Eusèbia Barralló, el Gabriel Jané, etc. I predominen els còmics i els reportatges, i també publica un conte i una secció dedicada a recomanar llibres.
Camacuc. Aquest és el nom de la revista infantil, l'única editada al País Valencià en què predomina el còmic, tot i que també publica contes, notícies, seccions fixes, com ara Contactes o La Barraqueta de la Ciència. Va començar l'any 1984 sent mensual, tot i que des de 1998 va passar a ser bimestral.
Mil Dimonis és una revista mensual feta des de Perpinyà i publicada per l'Associació per l'Ensenyament del Català des de l'any 2002. Com expliquen a la pàgina web de l'associació, es pot editar gràcies a una col·laboració original amb associacions i empreses d'altres territoris en llengües minoritàries. La mateixa revista es publica simultàniament en català, en occità, en bretó i en basc. Fins en aquest moment ha publicat una 60 de números, a tot color i amb abundants fotografies, sobretot en els reportatges. També inclou còmics, passatemps i jocs variats.
La revista dels Súpers. És una revista juvenil nascuda l'any 1997. En principi estava adreçada als socis del Club Súper 3, però de seguida amb un abast molt més ampli, ja que té una distribució important al quiosc. Publica reportatges variats d'esport, ciència, natura, cinema, música, informació sobre novetats discogràfiques de vídeos, videojocs, llibres, etc. També té còmics, passatemps i activitats diverses per als socis del club. És a tot color i té una estètica molt moderna, molt en la línia dels videojocs. Ja n'han sortit 111 números.
Les revistes del grup Ballard Pris. Des de l'any 94, els infants i els joves catalans poden gaudir d'un conjunt de 3 revistes de periodicitat mensual dirigides per Isabel García, que s'editen alhora en una quinzena d'idiomes. En un conjunt abracem una franja d'edat molt ampla, que va des dels primers lectors fins als 14 anys, aproximadament. Les 3 revistes són les següents.
Per exemple, tenim la Cucafera, que és una revista infantil que podem considerar adreçada als primers lectors, tot i que l'editorial la presenta per infants de 4 anys en amunt.
Tiroriro, revista infantil per a lectors de 7 anys en amunt, amb un mercat de caràcter pedagògic i la potenciació de la lectura.
I després tenim el Reporter Dog, que és la revista juvenil per a lectors de 9 anys en amunt, també amb un caràcter pedagògic clar, ja que els continguts són clarament de coneixements, com per exemple reportatges sobre animals i ciència, còmics històrics, club de lectors, i també n'hi ha de més lúdics, com ara el còmic d'aventures, reportatges sobre esports o la secció Enigma, que ja ha publicat més de 200 casos detectivescos des de l'any 2002 en què es va iniciar. Sol publicar un relat breu que tanca cada número.
A poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Tenim dues llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
Si us sembla, començarem per aquests, pels llibres de no ficció. I tenim que en el lloc número 6, el llibre Gomorra, l'autor és el Roberto Saviano, i Editorial Publis ha publicat aquest llibre que parla de la camorra...
En el número 5, El silenci de les campanes, del Jordi Alberti i l'editorial Pro.
En el lloc número 4 tenim un llibre de mediàtic del Sebastià Serrano, és Els secrets de la felicitat i publicat per Ara Llibres.
En el número 3, Relacions particulars, del Josep Maria Espinàs i l'editorial Campana.
Un llibre que el mes de maig doncs és interessant sempre, perquè és el mes que els catalans, com tots els que viuen a Espanya, doncs han de passar a Hisenda. Però valdria la pena que abans de fer-la, doncs, la declaració, potser llegiu el llibre. Es titula El preu de ser catalans. L'autora és la Patricia Gabacho i Meteora és el que ha publicat aquest llibre, que és prou interessant.
I en el número 1, Entre una Espanya i l'altra, de Josep Antoni Duran i Lleida i l'editorial Columna.
I ara passarem a la llista dels llibres de ficció.
En el número 6, La clau Gaudí, de l'Andreu Carranza i l'Eduard Martín, de l'editorial Rosa dels Vents.
En el lloc número 5 tenim el conte número 13. L'autora, la Diane Setterfield i l'editorial Empúries, és qui ha publicat aquest llibre.
En el número 4, El quart Reig, de Francesc Miralles i l'editorial 62.
En el lloc número 3, La ciutat sense temps. L'Enrique Moriel és el seu autor i Columna, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
En el número 2, Si menges una llimona sense fer ganyotes, del Sergi Pàmies i l'editorial Quadres Crema.
I en el lloc número 1 tenim el llibre El pont dels jueus, l'autor és el Martí Gironell i Columna editorial que ha publicat aquest llibre. I no voldria acabar avui de la llista sense comentar-vos que un llibre que fa 66 setmanes que està en llista, que encara hi és, però està en el lloc número 8, és La silenci del mar, que ja no l'hem dit aquesta vegada, perquè ja no està en els 6 primers llocs, però encara està en el lloc número 8. I val la pena recordar que un llibre que fa 66 setmanes en llista de vendes són moltes vendes i molt, se suposa que molts lectors també. Guia i xabu la ment. Alò, guia i
xabu la ment. Fins aquí el Trasbarrat.
Tanquem aquesta finestró multidisciplinari. però continuem tenint sempre, com sempre, la finestra ben oberta.
Per continuar, com sempre, amb l'esperit de servir als nostres oients.
Ens tornarem a retrobar, si no hi ha de nou, el mes que ve, en plena canícula estival, amb més coses que us anirem preparant per tal que us gaudiu al pròxim programa.
Esperem que us hagi agradat aquest espai d'avui i ja sabeu si ens voleu ajudar a fer el programa.
Emetem suggeriments, aportacions de lectures per recomanar i altres coses que ens vulgueu comentar. I més, després de la presentació d'aquest format, que tenim l'adreça electrònica o el telèfon, que us he anat abans per poder fer-ho.
I ara que us repetirem per si no heu pogut agafar-les abans. tv@radiofalset.net i el telèfon 977-831-135.
Demà diumenge a partir de 6 de la tarda i ens podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i el de la finestra.
O també el dimarts a partir de les 8 de l'espre.
Ja sabeu que aquest programa el prepara, el comenta i el relata la Montse Mateos.
I l'Agustí Massí.
Hem tingut el control tècnic, l'inestimable ajuda del Jordi Borges, sense el qual això tampoc farà possible.
Gràcies per la vostra atenció i fins al mes que ve.
Ja sabeu, us hi esperarem i si no ens escolteu, us trobarem a faltar.
Gràcies a tots. Adéu-siau. Yeah, John.